és la vida que se'ns va.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Sempre les ordres d'algun fals profe.
Seguim fent via al llarg d'aquest dilluns 28 de febrer, quan ara passen gairebé 6 minuts de 2:15.
Amb la mateixa pedra.
A la secció de l'Incavi d'aquest mes de febrer volem parlar d'innovació i, és clar, de vi, aquest binomi tan i tan potent. De quines són les tendències i les novetats per fer més competitiu aquest sector de la vinya i el vi? I ho farem amb representants d'Innovi, el clúster del sector vitivinícola català, que té com a objectiu consolidar la regió vinícola de Catalunya com a referent en matèria d'innovació i qualitat global. I com a exemple, avui volem que ens expliquin el que han preparat pels dies 9, 10 i 11 de març i que han batejat com la Wine Innovation Week. Com sempre, ens acompanya la Gemma Urgell. Bon dia, Gemma.
Hola, molt bon dia.
Ens presentes els convidats?
Doncs sí, sí, tenim aquí amb nosaltres, aquí des de Ràdio Vilafranca, tenim el David Budó, que és responsable de projectes d'Innovi, i també tenim el Daniel Domínguez, que és representant de Nexpert, que és una de les empreses sòcies d'Innovi. I està clar, doncs, que tots els sectors necessiten estar al dia de les darreres novetats i tendències, i les empreses també volen incloure innovació, no?, per estar al dia i per ser al màxim de competitives. Però comencem primer parlant, expliqueu-nos, David, què és Innovi? Què feu a Innovi?
Bon dia, Gemma i Sílvia, i Daniel també.
Benvingut.
Innovi és una associació sense ànim de lucre, és privada, però sense ànim de lucre, que el que busca, com dèieu molt bé, és buscar millorar la competitivitat de les empreses del sector vitivinícola i de tota la cadena de valor de vitivinícola, és a dir, no només cellers, sinó també altres organitzacions com universitats, centres de recerca, com Incavi, denominacions d'origen, fins i tot l'Ajuntament de Vilafranca, i llavors hi ha altres empreses auxiliars que estan més enfocades algunes a viticultura, com podrien ser maquinària agrícola, més d'enologia per temes de productes enològics, com llevats, clarificants, etc., o empreses com la del Daniel, que és un expert, que fa temes de robòtica i d'automatització de processos.
Mm-hmm. Llavors, com... Daniel, tu com a representant de Nexpert, què et dona una xarxa com Innovi, no? Una associació com Innovi?
Hola, bon dia. Doncs amb Innovi, que ja fa un temps que estem col·laborant junts, doncs és una organització que ens permet tenir accés a diferents projectes amb caves i bodegues d'aquí del Penedès, i ens permet, doncs, entrar per poder introduir el que són robots col·laboratius en diferents sistemes, que estem intentant entrar en projectes que ens permetran aplicar aquesta tecnologia a les caves. I també col·laborem amb altres empreses que estan fora del territori, que estan més a Galícia o altres partits per Espanya, i fem intentar introduir el que són equips de visió artificial i tots els processos d'automatització, d'inspecció, per millorar el que és el procés de l'elaboració de vi, de vins i caves, en aquest cas.
Una aplicació, per exemple, perquè la gent que ens senti, no?, entengui què és això, no?, d'aplicar la robòtica o la intel·ligència artificial, no?, al món del vi. Un exemple. Sí.
Bueno, nosaltres el que treballem, per exemple, amb el que és la robòtica, fem robots que principalment manipulen ampolles. Es fan, per exemple, robots que fan formació de packs o safates per posar ampolles i fer la criança al celler, no?, per fer, doncs, els 9 mesos mínim pel cava, per exemple, o el temps que sigui per fer vins i caves de reserva o gran reserva. Llavors també es fan robots per encaixar ampolles, robots per paletitzar caixes, i després el que s'està intentant ara és introduir aquesta nova sèrie de robots que es diuen robots col·laboratius, que són robots que poden treballar a prop de persones i que no necessiten estar tan aïllats. I, per exemple, amb Codorniu, amb Innovi, estem intentant introduir un robot col·laboratiu que serà un element que posarà càpsules a les capsuladores de les ampolles i anirà afegint càpsules als magatzems perquè no ho hagi de fer una persona.
David, com ens hem d'imaginar aquests robots físicament? Perquè, tenim la imatge del cinema, oi?
Va, realment, un robot, els robots que fem servir a les caves i a les bodegues, és un braç articulat. És un element comercial que té una sèrie de motors i llavors es pot programar perquè vagi i es mogui en funció d'una sèrie de punts que nosaltres indiquem, i llavors el robot fa aquests moviments i es fa perfectes. I principalment aquests elements es fan servir per substituir a persones, però amb treballs que físicament poden ser perjudicials per a aquestes persones. Simplement són treballs de moure, de posar, de treure, i que abans per a les persones doncs, eren feines molt dures, com per exemple arrimar i desarrimar ampolles. Hi havia persones que estaven moltes hores fent girs i posant ampolles d'aquí, d'aquí, d'allà, d'aquí, d'allà, i al final físicament és perjudicial.
I llavors un robot col·laboratiu d'aquest que expliques, per exemple, de les càpsules, el que faria seria anar carregant de càpsules a un lloc on algú altre, no? Una persona en aquest cas...
Exactament, en aquest cas la persona que s'encarrega de portar la capsuladora doncs ha d'estar constantment posant uns paquets de càpsules en un magatzem. És un magatzem que s'ha de carregar i aquest magatzem subministra càpsules a la màquina. Doncs en aquest cas, el robot el que agafaria seria d'un lloc determinat un paquet de càpsules i el posaria en el magatzem de la capsuladora i constantment estaria fent aquesta feina.
En aquest cas seria més que un braç? Tindria una estructura...
Sí, realment és un braç robòtic, el que passa és que aquest braç porta un capçal. Pots dir un capçal, que és una eina, que és el que agafa ampolles o càpsules o caixes, el que sigui, i ho manipula per desplaçar-ho de puesto.
I com van, amb bateria?
Aquests robots van alimentats directament amb intenció. Llavors, els elements que agafen les ampolles o les càpsules, en aquest cas, doncs a vegades van amb aire comprimit. Són unes pinces que tanquen amb una força predeterminada per no fer malbé l'element que estan manipulant, i d'aquesta manera són capaços de moure-ho de lloc.
I la robòtica seria un dels reptes que té el sector del vis, és a dir, poder-ho aplicar, no?, per deslliurar de feines més feixugues o per ser encara més eficients i més eficaços. A part d'aquest, David, quins altres reptes té el sector? Quins són aquells reptes que els vostres socis us demanen que avanceu, que estudieu, que els transferiu coneixement?
Doncs mira, és una molt bona pregunta, perquè de fet ells, per això que comentàvem, no, de la millora competitiva, aquests reptes que tenim avui en dia d'àmbit laboral, ells han solucionat molt bé, no només perquè tenen una gran capacitat de coneixement adquirit i experiència, sinó perquè des d'Innovi també ajudem a fer aquests projectes d'innovació que ajuden precisament a aconseguir aquestes noves millores que fan que l'empresa pugui millorar i oferir productes com els seus, que són punters a tota la zona de Catalunya i fora de Catalunya, no? Alguns dels reptes que hem anat afrontant, per exemple, per dir-ne alguns, de viticultura, ara estem molt centrats en el tema de la detecció de, per exemple, malalties fúngiques al raïm, que siguem capaços de detectar-les abans de que l'ull humà el pugui veure i, per tant, poder fer els tractaments molt més de manera òptima, no? Dintre de la línia de detecció també, ser capaços de saber quina quantitat de collita podem tenir de les nostres parcel·les, i, per exemple, també quin dia de collita quin dia serà el dia de la collita, no?, en funció de diferents paràmetres, que és un dels punts fonamentals de l'enologia. Això serien temes de viticultura. D'àmbit enològic també estem molt centrats en temes de recuperació de varietats autòctones, ja no només de vi, que també, de raïm, sinó, per exemple, a Vincavi, que hem fet un projecte que es diu Ecollevat, que era superinteressant perquè es buscava quins llevats són autòctons de la zona del Penedès, i llavors ja més i més encara afinat és trobar una metodologia per trobar el nostre llevat propi de cada una de les parcel·les. De què serveix tenir un llevat propi de cada una de les parcel·les? Doncs ser capaços de diferenciar-nos a l'hora d'elaborar el vi per les grans modificacions que genera un llevat durant la fermentació alcohòlica. Si cadascú fa servir un llevat diferent i és propi, doncs d'alguna manera recull aquelles condicions molt millors que un llevat comercial que pugui estar fent servir molta més gent. No?
Una major singularització.
Ah, exactament, que això és superimportant a l'hora de comercialitzar-ho, de transmetre-ho al públic, i ja també en aquesta vessant més de màrqueting i comercialització, a Eurecat, per exemple, estem fent un projecte d'etiquetes intel·ligents perquè la gent des de casa, amb codis QR o amb... Com es deia això?
Blockchain.
En la realitat augmentada, siguin capaços de saber què hi ha darrere una botella. Qui ha fet el vi, aquella vinya d'on ha vingut, història del celler, i temes tan concrets com el llevat, o si fins i tot s'està fent algun tema d'automatització, que pugui la persona des de casa seva amb la botella a la taula conèixer tota aquesta informació que estem fent. No?
I als cellers els faria gràcia obrir aquest camí, perquè és veritat, sovint les etiquetes donen poca o molt poca informació i com a consumidor et quedes amb moltes ganes de més, no? Però a vegades també és com un secret, no? A vegades fins i tot el copatge, hi ha informació que no agrada desvelar a alguns cellers.
Sí, jo diria que aquesta idea de no voler, d'opacitat i de no voler transmetre, jo crec que s'està perdent una mica, cada cop la transparència és més atractiva, fins i tot, i de fet tots els cellers saben que el millor que pots fer és poder portar les persones a casa teva. Si no poden venir a fer-te una visita, que seria la idealitat, que des de casa puguin conèixer molt millor i que puguin fer virtualment aquesta semivisita, doncs és superinteressant, no? I per això aquest treball creiem que té molt de potencial de cara al futur, sobretot per les noves generacions que van amb el mòbil tot el dia a la mà, no?
Sí, sí, està clar. Aquests són molts, però jo m'he quedat bastant parada, Sílvia, no? De tots aquests, de totes aquestes coses que podeu avançar. I, de fet, la setmana que ve, per tota aquella gent que ens escolti, per totes aquelles empreses interessades, feu com una gran mostra, no?, de tots aquests projectes d'empreses i cellers amb la Wine Innovation Week. Explica'm-nos una mica què és això.
Exactament, la Wine Innovation Week creix precisament per això. És a dir, tenim tantes coses en marxa, tants projectes i tantes innovacions que diem, perquè pugui arribar a la gent, per transferir aquest coneixement a les persones, doncs la millor manera és que la gent ho pugui veure i ho pugui conèixer de la mà de les persones que estan fent aquests projectes d'innovació, no? I, per tant, la Wine Innovation Week, que serà el dia 9, 10 i 11 de març, es diu week, però seran 3 dies, doncs estaran repartits el primer dia en viticultura, el segon en enologia i el tercer en màrqueting i comercialització.
I quan espais us dividiu entre Vilafranca i Sant Sadurní, no?, bàsicament?
Exactament. El primer dia, per exemple, tindrà lloc a Jove i Camps i tractarà tot de viticultura. El segon dia farem una sessió una mica diferent, que seran diferents visites a cellers. Irem a veure Vallformosa i Codorniu, on Nexperi té una... Després ens explicarà una mica què hi tenen, no?, però temes de robòtica i automatització. Finalitzarem a Incavi també per fer una visita més del celler d'aquí, del laboratori, i algunes empreses faran demostracions. I el tercer dia ens anem a la fassina de Can Guineu, allà al centre Cava de Sant Sadurní, on farem temes més de comercialització i màrqueting, on, per exemple, vindrà Álvaro Ribalta, que és el nou flamant Master of Wine català, que ens farà una ponència fantàstica, segur, sobre innovació en temes de comercialització i comunicació.
Pels oients que no siguin d'aquest sector, precisem que de Master of Wines n'hi ha molt poquets.
N'hi ha molt poquets, exactament.
N'hi escaig arreu, no?
Aquí a Catalunya un, i en tot el món... Sí, l'altre dia ens ho va dir, crec, que no em vull equivocar, però n'hi ha 400 en tot
400.
El món.
400, jo
per
pensava
tant,
que
és un número
menys.
Petit.
Sí.
I ens remarcava molt, no?, aquesta dificultat per accedir a ser-ho, per la gran quantitat d'informació que has de demostrar en el dia de tots els exàmens i així. Llavors, clar, són persones que coneixen molt bé la realitat del món del vi, no?, i que algú com ell, que precisament es dedica a la importació i exportació de vins i en comercialització, el puguem tenir allà al davant i ens estigui explicant una mica els reptes que ha comportat el coronavirus, els nous mercats i la manera com comunicar-ho, jo crec que és una oportunitat molt bona perquè no cada dia passa.
Per inscriure's, com funciona? Podem anar alguns dies concrets, tots? S'ha de pagar alguna cosa pels socis, no socis?
Bona pregunta. Fins i tot hem fet una pàgina web pròpia que es diu wineinnovationweek.com, però també des d'Innovi o altres mitjans com Badaví i Copatges també han publicat aquesta notícia. Allà a la pàgina web hi ha informació de tots els dies que farem, amb la programació i els horaris, i des d'allà també us podreu inscriure. La inscripció és gratuïta, tant si ets soci com no ets soci, les ponències i demostracions es podran accedir gratuïtament, hi haurà també l'esmorzar gratuït, i llavors per a les persones no sòcies d'Innovi, si es volen quedar a dinar, hauran de pagar un preu de 20 euros per quedar-se a dinar.
I aquí està enfocat principalment? Qui voleu que vinguin en aquestes sessions?
Doncs en principi el principal focus és gent tècnica, gent professional que ja està treballant en el món, en el sector vitivinícola. Cada un dels dies està més enfocada a una part diferent, no? No és el mateix la persona que està treballant a peu de vinya que la persona que està treballant a celler, però sí que hi ha més perfils així més transversals com la direcció tècnica dels cellers o la direcció general, que fins i tot podrien estar una mica a tots els dies per veure una mica precisament això, no? Cap a on va el futur, les tendències, reptes, perquè serà molt xulo, hi haurà molts moments de networking, hi haurà esmorzars d'una hora de duració, dinars d'una hora i mitja, llavors que puguem estar tranquils, que ens puguem veure, que ara no és algo tan senzill, no? I ara que sembla que, o que com a mínim tenim la sensació de que això està arreglant-se una miqueta, no?, que puguem tornar-nos a retrobar i poder parlar conjuntament dels problemes que tenim, que són molts, de fet.
Perquè, David, abans quan presentaves Innovi, em sembla que no has dit quants socis teniu actualment.
Doncs actualment més de 80, ja. Hem fet un salt molt gran dels últims anys amb l'arribada de la Moncada, que és el gerent, que és una persona que té moltíssimes inquietuds i ganes de fer coses, i es nota molt amb els socis, no? Perquè home, comptar amb gent com Nexpert i així, com més socis tens, més capacitat tens de fer projectes i que siguin de més qualitat i que pugui arribar a transferir-se millor coneixement a la gent. És a dir, és una roda que s'alimenta, no? Si es fa bé, va tot molt millor. Si es fa bé, tens aquelles mancances pel sector, no? I jo crec que avui en dia ser capaços de reunir tants socis diferents i transversals enriqueix molt el sector vitivinícola en general.
I Daniel, per una empresa com Nexpert, el fet de participar en aquesta Wine Innovation Week, què n'espereu vosaltres? Què hi fareu en aquesta mostra?
Bueno, per nosaltres és una bona oportunitat de fer conèixer més gent tota la feina que ja fem aquí al Penedès, perquè realment Nexpert porta 43 anys treballant, ens coneix moltíssima gent, sobretot gent professional, i els nostres clients principals doncs, són totes les caves, pràcticament, i les bodegues de la zona. Llavors, en aquest cas, a Vallformosa, doncs, podran ensenyar moltes instal·lacions que nosaltres hem fet. Hem fet el que és tota la instal·lació, és el control i el dia a dia de com funciona aquesta empresa.
Amb aquests braços robotitzats.
Sí, en aquest cas tenim una geladora, que és una de les màquines més impressionants o impactants que té Vallformosa, que és un robot molt gran que agafa pisos d'ampolles d'unes gàbies, llavors les posa en una mena de banyeres, que hi ha un líquid congelant, llavors glaça el coll de l'ampolla per després fer el degorge, que és per expulsar les mares, i bueno, aquesta és una màquina espectacular i que tenen ells allà molt gran.
Quantes a l'hora? Quina capacitat té?
Doncs ara mateix...
Més o menys, eh?
Jo sé que un pis d'ampolles diria que va al voltant del centenar d'ampolles que les agafa.
Uau, són paraules majors. Sí,
són molts pesos, un pes bastant important, és un robot molt gran, i llavors fa aquest procés. També a Vallformosa suposo que també es veurà uns robots que hi ha que estan després del tiratge, que el que fan és... fan packs o safates d'ampolles, i després fan a l'inversa, agafen aquestes ampolles d'aquestes safates i les passen amb gàbia per fer l'aclarit i després passen al degorge, que és on hi ha la geladora.
I el David abans deia que també era molt interessant que ens expliquessis el que feu a Codorniu, perquè es podrà veure també en aquesta Innovation Week.
A Codorniu també tenim uns robots que fan una feina també molt important, el tiratge, que és que fan els packs, perquè a Codorniu treballen en packs, són palets que tenen unes capes, va fent ampolles ajagudes i fan fer capes, i aquests robots formen aquestes capes. Després hi han també robots que fan tripacs, que els benjamins, les ampolles dels benjamins, aquestes ampolles petitetes, que les posen en un embalatge de cartró, i llavors el robot fa tot el treball, entren les ampolles d'una en una per la cinta de transport i surten en packs de 6 en 6 o de 3 en 3, depèn de la quantitat que ells vulguin que estiguin elaborant en aquell moment.
Explicaves, David, també un tema interessant, no? Que ara que estem, no? Sembla que això està una miqueta més tranquil, tot el tema de la pandèmia i de més, no? Que hi ha també aquestes ganes de contacte, de veure's, això també ho esteu percebent, no? Entenc que amb les inscripcions que podeu estar tenint, aquesta voluntat de fer aquesta setmana, trobeu que s'està movent el sector de nou.
Sí.
Tu també com a empresa estàs veient que la gent també s'està animant a fer-hi més inversions, perquè clar, entenem que tot això que comentes són inversions importants.
Són prou importants, prou importants. El món del vi, el món de l'agricultura, doncs depèn molt de les subvencions. Vull dir, ells estan constantment buscant la forma d'obtenir com trobar finançament per fer totes aquestes millores i evolucions dintre dels seus processos. I aquest any sí que és veritat que estem notant que hi ha un augment, que hi ha més moviment, que la cosa està més activa. I realment ens estan arribant a nosaltres l'acceptació de projectes que fa molts anys que anem darrere seu i que per fi sembla que es faran i que les empreses estan creixent, que s'estan dotant de tecnologia per al final oferir als seus clients un producte cada vegada millor, molt més controlat, fent servir totes aquestes varietats que són més específiques nostres d'aquí de la terra i podent oferir un producte excel·lent, no? Al final, que és el que ells estan buscant sempre, i nosaltres els ajudem.
Estem parlant, per exemple, dels Next Generations i ajuts així, no?
Exactament. Sí, exactament. Aquest any, per exemple, hi ha una dotació especial molt més gran que la resta d'anys. Jo crec que és una gran oportunitat perquè moltes empreses puguin aprofitar aquests fons de Next Generation i altres que hi ha per precisament això, millorar aquests processos, no? I el fet de que sigui una subvenció i diners públics no vol dir que s'estigui fent servir diners que no són nostres. És a dir, si aquests diners han de servir per millorar la competitivitat d'empreses que milloraran el seu entorn tant social com econòmic, doncs clar, això és un retorn social directe per la gent, no? I a més, nosaltres des d'Innova apostem per les empreses que són del territori, perquè el territori prosperi i tots aquests diners han de servir, i intentarem que així sigui, per millorar tota la competitivitat de les empreses que ja estan aquí, perquè ens sorgeixin de noves, fins i tot, o que les que hi ha puguin ser molt més competitives, com dèiem ara, no? I no, només afegir que és una sort que Castellers com Vallformosa i Codorniu ens puguin ensenyar, no, els seus budells en aquest sentit per veure els robots i tota la capacitat tècnica que tenen, perquè segur que no passa cada dia, no? I des d'aquí agrair-los molt que ens obrin les portes també per veure-ho, i que la gent, jo crec que serà una bona oportunitat i un dia xulo per veure coses diferents, no? Coses que sembla que a vegades són del futur, però no, ja fa anys que són reals, i una altra cosa és la inversió que s'hagi de fer, però tot és fer números i apostar i fer un pla de negoci i veure si allò pot ser útil o no pot ser útil, no? Però que és una realitat, això és 100% segur.
El Daniel deia que era prou important la inversió.
Prou important.
Ho ha deixat així.
Sí, prou important.
No, abans parlàvem de transparència, sí, amb aquestes possibilitats de futur, de llegir etiquetes i fer aquesta mena de visita virtual al celler. I una bona mostra d'aquesta transparència és que aquests dos cellers, Vallformosa i Codorniu, obrin portes, no, de casa seva i mostrin com estan treballant.
Exactament.
Això fa uns anys potser hagués costat més, hagués estat
impensable. Potser sí, no m'atreveixo a dir que no fos possible, però sí que, com que avui en dia ha sigut així, doncs celebrem-ho, que sigui així i que pugui continuar sent així. Efectivament, la transferència és bàsica, perquè si no, no podem millorar com a sector. I hi ha molts sectors d'altres països que estan molt més units en aquest sentit, compartint informació, i els hi va molt bé, i no és casualitat.
Daniel Domínguez, de Nexpert, i David Budó, responsable de projectes d'Innovi. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, i esperem que aquesta Wine Innovation Week sigui tot un exitàs i que hi hagi una segona.
Esperem que sí. Moltes gràcies a les dues.
Gràcies, a rebre. Gràcies.